23 minuts per sobre del punt de les 10 del matí, la Casa Aymat renova les seves obres permanents des d'avui. A 8:15 del vespre s'inaugurarà la remodelació de l'exposició per instal·lar un recorregut cronològic de fets i obres que pretén reforçar l'evolució que va fer el tapís des de principis del segle XX fins als nostres dies. Senyor Lluís Campins, director dels Museus de Sant Cugat, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Imaginem que un dia feliç per vostè el d'avui amb aquesta reobertura del Museu del Tapís després del tancament per renovar-hi l'exposició.
Doncs sí, la veritat és que ha sigut, és emocionant i ens fa molt contents a tot l'equip del museu, perquè hem estat treballant-hi durant tot aquest últim any i bueno, el resultat de tota aquesta feina doncs, es culmina avui amb aquesta reobertura.
Tancaven el maig amb la idea que potser a finals de juny ja es podria tornar a obrir. Estaríem parlant d'un petit endarreriment potser en aquesta reobertura o no?
De fet la primera part de la permanent, és a dir, la planta baixa, ja la vam poder obrir el mateix mes de juliol, i la planta de dalt sí que vam haver, ens van sortir algunes petites complicacions a l'hora d'instal·lar alguns dels tapissos més grans i més complexos tècnicament, però la part de la permanent ja s'ha trobat tot l'estiu. Per tant, la resposta és sí, una mica. Diguem, hem tingut un cert retard en part de la instal·lació, però no pas en tota.
Però tenim la planta baixa que ja es pot veure i visitar des del juliol. En tot cas, imaginem, també volem entendre, doble satisfacció amb l'entrega ahir per part del Ministeri de Foment Espanyol de les obres de rehabilitació del celler cooperatiu. Per fi han arribat.
Exactament. També tenies una altra boníssima notícia pels museus de Sant Cugat i per les ciutats, sobretot de Sant Cugat, que per fi ja podem disposar plenament del celler cooperatiu restaurat, és a dir, preparat ja per poder-lo museïtzar. És l'altre projecte en el qual també fa ja gairebé un any que estem treballant en aquest projecte de museïtzació del celler, i ahir es va signar la recepció per part de l'Ajuntament i com dèiem, nosaltres ja fa temps que estem treballant i des del punt de vista del projecte de museïtzació, i ara ja només quedarà doncs acabar aquest projecte i implementar-lo.
Ahir mateix que coneixíem la notícia, l'alcaldessa avançava a aquesta casa que l'espai estarà obert a la ciutadania, creu, abans que finalitzi l'any. Vostè també és tan optimista?
Bé, aquest és el nostre objectiu. El nostre calendari és aquest, que cap a mitjan desembre o final de desembre, com a màxim, poder-lo ubicar a la ciutadania i poder fer una mica de festa a l'entorn d'aquest fet, sí.
No estalviarem, per tant, una petita festa, pel que diu.
A veure, en els temps en què vivim ara mateix, la festa per força serà petita, però mira, allò de les festes íntimes, que sempre són molt agradables, doncs es tractarà de fer això, de celebrar amb austeritat, diguem-ne, però amb il·lusió, que no obrim el celler. Quan parlo de festa, em refereixo a fer alguns dies de celebració, de visites comentades gratuïtes, d'obertura de portes obertes, d'obertura de gratuïtat a l'entrada doncs, durant uns mesos, de fer visites comentades gratuïtes i alguns tallers familiars durant algun cap de setmana. Parlo d'això, per donar a conèixer, per festejar, diguem-ne, aquesta recuperació del celler i per donar a conèixer la seva naturalesa entre la ciutadania. No?
Una inauguració, una obertura a la ciutadania del que ha de ser la futura subseu del Museu de Sant Cugat. Aquí hi ha d'haver un espai polivalent que acull actes culturals i ciutadans de petit i mitjà format, com per exemple recitals o concerts, senyor Campins.
Sí, exactament. De fet, una mica com ja passa amb el claustre. Són espais monumentals, són espais museístics que tenen un missatge històric, un missatge patrimonial per transmetre, i per tant aquesta és la nostra funció i el projecte en el qual estem treballant ara, és a dir, com explicar al visitant doncs com funcionava el celler, com què passava amb el raïm des del moment que arribava al moll de descàrrega fins que passava cap a les botes i ha convertit en most, com era aquest procés, qui era que va promoure aquesta instal·lació, la cooperativa agrícola, què representava, què significava el cooperativisme agrícola en el Sant Cugat de principis del segle XX, què representava l'agricultura com a activitat econòmica en el Sant Cugat de tot al llarg del segle XX. Tot això ho volem explicar, però alhora el mateix espai del celler és un espai apte per per acollir activitats de petit format, petits concerts, en fi, altres activitats de tipus cultural, com també passa en el claustre. El claustre és un monument que explica, que expliquem a través d'una exposició permanent, expliquem les seves característiques arquitectòniques, expliquem el context de la seva fundació, expliquem tot de coses, però alhora també és un marc molt apropiat, doncs, per desenvolupar determinades activitats culturals de ciutat, ja no estrictament museístiques, sinó activitats de ciutat.
Tornem a la Casa Aymat, al Museu del Tapís Contemporani, que és també la notícia per aquesta reobertura avui a 8:15 del vespre. Ho fa, com bé explicàvem, amb un recorregut cronològic i amb una intencionalitat clara també, senyor Campins, que és que l'espectador, sense cap coneixement previ, entri i surti del museu i aconsegueixi que en la seva sortida tingui un bagatge cultural sobre el tapís sense necessitat d'un guia especial.
Exacte, aquesta és la idea. És a dir, el Museu del Tapís Contemporani és un museu d'art en el qual les peces que estan exposades allà, les obres d'art que estan exposades allà tenen una importància capdalt, i per tant, diguem-ne, és un museu d'art. Però volem que aquest museu d'art s'expliqui. Fins ara era un museu d'art en el qual es podia observar, doncs, una secció de tapissos molt, molt important i molt interessant, però l'explicació era mínima, era molt minsa. En el replantejament de l'exposició permanent que hem tot a terme ara, hem introduït plafons que expliquen detalladament cadascun dels conceptes que entenem que és important a cada àmbit. És a dir, per una banda expliquem com és fer un, però també expliquem quines són les característiques del tapís contemporani, quines són les característiques del tapís contemporani català, que tenen unes connotacions específiques respecte a altres corrents de tapís contemporani europeu. Expliquem el paper de determinats personatges, com Josep Grau Garriga, que és capdalt en tot aquest moviment, i molt especialment a Sant Cugat, però també en el conjunt del seu moviment. És a dir, expliquem tot de coses que permeten entendre i assimilar molt millor la importància i el valor de les peces que es poden veure allà a l'exposades. Per tant, és un museu d'art, però hem volgut que sigui el màxim de didàctic possible.
Vostè comentava ara precisament la figura de Joan Garriga, i és un de, com vostè deia, dels exponents i dels protagonistes, Josep Grau Garriga, juntament amb Tomàs Aymat, Jaume Muixart, Pablo Picasso. D'una certa forma també es mantindrà el vincle de la ciutat amb el tapís, però s'anirà a buscar també el vincle de la resta del territori. I pel que fa a les exposicions, ja sabem que es podran visitar tant en català, en castellà com en anglès, com en un futur en francès. Jo li pregunto per aquest futur, haurem d'esperar un temps a curt termini o a llarg termini per veure ja també l'exposició en francès?
No, a curt termini. De fet, això respon a una lògica, diguem-ne. És a dir, els visitants, la major part dels visitants dels museus de Sant Cugat, tots ells, i també en aquest cas el Museu del Tapís, són catalans, però hi ha un nombre important de visitants estrangers, un 40%. I d'aquest nombre important d'estrangers, el públic francès és molt, molt nombrós. Llavors, l'anglès ens serveix com a instrument de mediació, com a llengua franca, diguem-ne, per tots els turistes, però el turista francès, el públic francès, una mica com ens passa amb els catalans, el que passa que en aquest sentit tenim menys armes per entendre'ns que anem pel món, són molt exigents amb el idioma, diguem-ne. O dit d'una altra forma, al revés, agraeixen molt quan les explicacions que troben les poden trobar també en francès. I tenir en compte, com deia, que el públic francès és un públic percentualment important, el públic estranger, ho hem de fer també en francès. Ho hem fet, al museu hem fet tot en català i castellà, i ara també i en anglès, perquè d'aquesta forma s'entenia que tots els tipus de públic, lingüísticament parlant, estaven servits, diguem-ne. Però el francès és un idioma que l'hem d'incorporar i que ja ho hem fet en el Museu del Monestir, i que en el Museu del Tapís doncs incorporem molt aviat.
Mirareu de fer-ho, per tant, abans de final d'any, senyor Campins?
Mirarem de fer-ho abans d'any, si no serà durant el primer trimestre de l'any que ve, sí.
Precisament ens coincideix amb que ahir el regidor de Relacions Institucionals, Francesc Carol, reclamava accelerar el procés de nous agermanaments, i hores més tard el regidor de Germanament, Xavier Tizón, confirmava que l'Ajuntament està treballant sobretot en aquest agermanament cultural amb la ciutat francesa d'Àngers, la població on va viure Josep Grau Garriga i amb la qual vostès també volen introduir aquest nou idioma, el francès, em sembla, per estrenyar lligams amb el Museu Jean Jaurès i la tapisseria contemporània d'Àngers.
Sí, de fet, amb el Museu Jean Jaurès d'Àngers tenim una relació molt, molt propera, d'amistat institucional i també personal amb els seus directors, tècnics i fins i tot amb l'àmbit polític. Hem de dir que a Àngers hem trobat un ambient d'acolliment, de simpatia i de col·laboració fantàstic sempre, i de fet ja aquesta interrelació amb el Museu Jean Jaurès d'Àngers doncs ja ha donat fruits. És a dir, l'exposició sobre l'Escola Catalana del Tapís va anar a Àngers i la Triennal de Mini Textil d'Àngers ja ha vingut una primera vegada, tornarà el 2015, és a dir, hi ha una relació estable i molt propera entre els dos museus. I també és un dels elements que evidentment també faciliten doncs aquesta introducció del francès com a llengua també vehicular del museu.
I una altra relació, senyor Campins, dels museus de Sant Cugat, la podrem veure transformada avui, també a partir de 7:45 del vespre, en aquesta presentació, és la inauguració del mòdul La Mirada Tàctil, que convida a descobrir mitjançant el tacte el procés de manufactura artística d'un tapís, en aquest cas dissenyat especialment per a persones amb deficiències visuals o cegues i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'ONCE.
Exacte, de fet la Mirada Tàctil és un programa de la Diputació de Barcelona a través de l'Oficina de Patrimoni Cultural que dona suport als museus locals a través de la anomenada xarxa de museus locals a la qual els museus de Sant Cugat pertanyen. I aquest programa d'accessibilitat és un programa d'accessibilitat a persones amb discapacitats, en aquest cas amb discapacitat visual. Per tant, per persones amb disminució severa o i a través del tacte, que a través del tacte puguin arribar als continguts dels museus. Nosaltres ja vam entendre que el tema del tapís era un tema especialment apropiat per desenvolupar un mòdul en aquest sentit, que a través del tacte, perquè el tapís, i sobretot el tapís contemporani, el tacte, la diversitat de materials, de textures, de volums és molt important i per tant doncs enteníem que era especialment apropiat, i per això vam conjuntament amb la Diputació vam acollir en aquest programa de la Diputació i vam fer conjuntament sota la seva direcció, per entendre'ns, aquest mòdul que també inaugurem avui, que forma part de l'exposició permanent d'aquest museu de tapís remodelat.
Una exposició permanent, senyor Campins, que té ja una data de finalització, encara no. El que sí que té és que hem passat de 31 obres a 43, per tant, aquí tenim una millora també pel que fa al que es podrà veure.
Sí, clar, exacte. Sí, l'exposició permanent ja avui s'inaugura, per tant ja està closa. Ja hem acabat el treball, hem combinat el treball i certament el resultat és una ampliació d'espai, una incorporació de noves obres, complementant el missatge, la narració que teníem fins ara. Fins ara explicàvem una escola catalana de tapis molt centrada en la fàbrica Imà, i ara anem més enllà i expliquem l'escola catalana de tapis com un fenomen que abasta més enllà de la fàbrica Imati de Sant Cugat, que abasta molts artistes que van tenir relació amb els artistes santcugatencs i amb la fàbrica Imati, per tant amb Sant Cugat, però d'altres que no van tenir relació, però que conformen, que formen part d'aquest moviment que va ser molt fort a Catalunya entre els anys 60 i 90. I tot això, doncs, gràcies a algunes compres que ha realitzat l'Ajuntament, d'alguns tapissos, concretament de Josep Grau Garriga, però sobretot, i ho volem agrair molt, per la donació gratuïta que un bon nombre d'artistes han anat fent en aquests 10 anys d'existència del museu. Això, com deia, ens ha permès ampliar l'exposició permanent en espai i sobretot en peces.
Senyor Campins, podrem veure l'exposició permanent de dimarts a diumenge en l'horari habitual dels museus?
Exactament, sí, el Museu del Tapís Contemporani obre de dimarts a divendres a la tarda, a partir de les 4 en horari d'hivern i a partir de les 5 en horari d'estiu, en el hivern de 4-7 i en el hivern de 5-8, i els caps de setmana, el dissabte matí, tarda i diumenge al matí, i els festius al matí també.
I ja per acabar, durant l'estiu van organitzar una vintena d'activitats per tots els públics des dels museus de Sant Cugat per donar a conèixer el patrimoni. No sé com els valora, si van funcionar com esperaven, si l'estiu vinent tindrem també...
Han mantingut el nivell de participació dels anys anteriors. Per tant, entenem que són les programacions que estan consolidades, que el ciutadà de Sant Cugat compta amb allò que es fa en el museu com un recurs cultural i lúdic estable. I per nosaltres, ja anys enrere, va ser una aposta oferir activitats durant els mesos d'estiu, durant el mes de juliol, durant el mes d'agost, sobretot, i principis de setembre, i el resultat doncs, és que la gent que està durant agost, durant el setembre, a Sant Cugat, compta, com dèiem, amb el Museu de Sant Cugat i les seves activitats com un recurs més per passar una estona amb família, aprenent i passant-s'ho bé.
Senyor Campins, director dels Museus de Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Al revés, moltes gràcies a vosaltres i convidar tothom a visitar aquest museu de tapís contemporani renovat.
Així ho farem, gràcies.
A vosaltres.